Molt bé, doncs com cada dimarts arriba el torn dels núvols que arriben ja per tancar el curs radiofònic a la Irene, el Guillem i el Marc, que avui sí al complet venen a parlar-nos d'un dels actes de Festa Major, entre altres coses. Però avui ens porten un fenomen musical. Molt bon dia, els tres, com esteu?
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots.
I esperant que arribi la Festa Major, que ja està a punt, eh?
Sens dubte,
home,
sens
tot, dubte. Tot l'any esperant això.
Ja, sí, home, tampoc no és.
La disfrutem molt.
Ja ho sé. Què teniu preparat per avui?
Doncs avui tenim un fenomen ben especial que tenim moltes ganes de portar-vos i, de fet, anem cap al fenomen. Molt bon dia, núvols! Avui és l'últim programa de la temporada i per despedir-nos tenim un fenomen ben especial, un que ens provoca molta il·lusió i que moltíssim segur que ja coneixereu. Avui parlarem amb en Marc Riera, el cantant de Doctor Prats, el grup estrella de la Festa Major 2018 a Sant Cugat, que toca la nit de dijous a les 2 de la nit, a les places Jove, el dia 28, al Parc de Ramon Bernils. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Marc, i benvingut!
Hola, què tal, com esteu?
Hola, encantats! Aquest 28 de juny toqueu a Sant Cugat en motiu de la Festa Major i sou el cap de cartell. Us fa sentir una pressió extra o especial o us ho preneu com un concert més de la gira?
Doncs realment la pressió jo crec que no és ser el cap de cartell, sinó que la pressió és tocar a Sant Cugat. Que sempre que toquem al Vallès i sempre que toquem prop de casa doncs sentim una mica aquella espurna dintre la panxa de trobar-nos doncs, potser més gent coneguda que ens ve a veure o no sé exactament el per què, però sempre que toquem per aquí a la vora i més a Sant Cugat que nosaltres assallem a Vall d'Oreix i que d'alguna manera també ens el sentim bastant com a casa.
Tot un honor saber que feu els assajos aquí a la nostra ciutat i sabem que ens brindareu amb un concert replet de noves cançons on podrem gaudir d'alguna de les més mítiques del grup com poden ser Ara o No t'encantis.
És que si no ens maten. Sempre que plantegem algun disc nou, evidentment estem presentant aquest disc amb les noves cançons, però ja diguéssim, l'espectacle cada cop va creixent i cada cop té més diversitat perquè agafem les millors cançons del primer o si més no, les que funcionen més en directe o la que ens demana més la gent, del segon igual, i en aquest cas doncs anem fent com una espècie d'amics que fa que el concert sigui molt més explosiu. I de fet, molt, conforme vas fent discos, vas veient que cada vegada els concerts passen més ràpid, no? Perquè hi ha tanta diversitat i ostres, ara aquesta cançó que era un hit de l'any passat i combinada amb aquesta nova, ostres, és brutal i ho estem gaudint moltíssim aquest any.
Doncs segur que gaudirem d'un concert amb una gran diversitat de temes. En aquesta ocasió veniu a priori per presentar-nos el vostre disc que heu estrenat aquest mateix any. Quines són les sensacions amb aquest nou disc? Ha estat un viatge fàcil poder-lo estrenar?
Doncs realment hi ha hagut moltíssims sentiments. Per exemple, sempre que fas un disc per un músic és com la culminació, no? d'una època, d'una etapa o inclús el fet d'encetar una nova etapa, no? una nova temporada i unes cançons que t'acompanyaran durant 2 anys, no? o 3 anys i que d'alguna manera doncs, l'has de sentir molt teves, no? Per tant, aquesta pressió existeix. Llavors també ens ha afectat moltíssim el fet que vam començar a fer el disc en un estat, diguéssim, col·lectiu i social una mica complex, no? com és el cas de Catalunya i de moltes coses que mai de la vida ens haguéssim pogut imaginar que hagin passat. I nosaltres que som un grup de festa, de desenfadada, doncs costa molt, no? Fer festa per fer festa i en aquest cas, sobretot amb les lletres, doncs s'han notat una miqueta més, no? Perquè som una mica més reflexius, potser, una mica més profuns, sense deixar aquesta explosivitat, però tenint en compte una mica el que està passant en el nostre entorn. I llavors ja quan va sortir el disc i ja vam començar a veure quina va ser la reacció, primer de tot en la sala de bars, de Barcelona, que és el dia que vam estrenar, i després tots els concerts que hem anat fent, que han de portar 8 o 9, doncs la reacció ha estat absolutament inimaginable, perquè normalment sempre que estrenes un disc les cançons antigues podien dir que costen una miqueta més perquè la gent no s'ha adreçat tant, però és que en aquest cas ens estem trobant que a cada poble canten més les noves que les antigues i ens demanen com més les noves, no? I això per un músic és el millor que et pot passar.
El vostre disc es diu Venim de Lluny. Què significa exactament aquest nom?
Doncs venim de lluny en el concepte de que si la vida és un camí, doncs en aquest moment és aquell plantar-se al mig del camí, mirar enrere, no? I veure totes les experiències que has anat adquirint, no? Tant les bones com les dolentes, i d'alguna manera és quan t'adones compte que vens de molt lluny, de moltes experiències, i que només parant-te i mirant-te quines coses has viscut bones, sobretot, i les que has viscut dolentes, doncs pots escollir un altre camí cap endavant que et porti encara més lluny.
Pel que fa a l'estil musical, anteriorment heu definit el disc com una mescla d'estils musicals diferents als que havíeu fet fins ara. I la pregunta és, quines són les innovacions que presenta aquest nou disc?
Doncs nosaltres amb això sempre hem estat un grup que no hem tingut cap tipus de prejudici a l'hora d'escollir un estil o un altre. Bàsicament també perquè si miressis la llista de Spotify de cada un de nosaltres, fliparies, no? De la quantitat d'estils tan diversos que tenim. I d'alguna manera això es nota, no? Perquè crec que sentim molt profundament la música en general. O sigui, no ens casem mai amb cap estil, ni diem, ostres, mira, que m'agrada més el jazz o m'agrada més la cumbia o... No, o sigui, és com cada cançó li escau el millor vestit per cada cançó. Per tant, si en un tema doncs diem que li queda bé la cúmbia, doncs llavors ho fem així, però és bàsicament trobar-li el millor vestit a cada cançó. I de novetats en aquest disc, doncs, bueno, hem estat investigant bastant. Hi ha alguna cançó que inclús hem simpatitzat una mica amb el trap, podríem dir, també una mica així en conya, però agafant el millor, no? El que nosaltres trobem millor a nivell de sintetitzadors, a nivell d'estructura, etc. I llavors també hem investigat moltíssim en la sonoritat més pop, sobretot en melodies més d'indie, més britàniques en algun punt. És a dir, ha sigut com un, mira, en aquest seu disc deixem-nos anar i anem a fer una mica el que ens ve de gust, i si funciona en directe bé, i si no, doncs mira, ja ho patirem, però no, de moment està funcionant superbé.
Per tant, ara, en referència a això que parles dels estils i les mescles, series capaç de definir potser aquest nou disc amb una sola paraula?
Hosti, impossible de definir, podríem dir, però hosti...
O una paraula que sigui el que et suscita, potser, a tu, personalment, el disc.
Més en referència a musical o més a lletrística, podríem dir?
Bueno, les dues coses.
No. Les dues coses. Mare meva. Pregunta difícil, mira que porto entrevistes, però tan complicades no m'havien fet mai.
Impossible també és una paraula, al cap i a la fi.
El què?
Impossible també és una paraula, al cap i a la fi, si impossible. No s'ha donat cap.
Sí, però com que jo sempre crec que tot és possible, no? Però mira, hi ha una cosa que és que últimament crec que m'està funcionant a la vida, i és l'optimisme madur. Potser aquesta paraula composta, optimisme madur, molaria, perquè és com un disc que és molt optimista, però a la vegada no és optimista, l'optimista podríem dir de la forma més naïf, no? Sinó que és optimista perquè tu mires tot el que has viscut, i llavors gràcies a tot això pots aprendre i pots tirar endavant, però la vida te'n surts, no? Si tens en compte aquestes coses. Doncs... No sé si amb això queda respost.
Sí, i tant.
Doncs del que n'estem segurs és que és un disc fantàstic i que ja veiem que hi ha una gran feina darrere. El dia 29 tenim també una gran cita, seguint amb la vostra gira, al Festival Clàunia Sant Joan de les Abadesses, amb altres grups catalans tan importants com són Charango o els Catarres. Quines són les expectatives que teniu per aquest festival? Us fa il·lusió?
Doncs moltíssima il·lusió, moltíssima il·lusió. A part, és un festival que ja hi vam tocar just quan portàvem un any, que amb el Charango ens coneixíem de fet ja molts anys, molts més anys enrere, i quan vam fer el grup doncs ens van dir, ostres, heu de venir, heu de presentar aquest nou grup, que això mola molt i tal, i el tracte és al·lucinant. No sé si heu estat mai al Clàudia, però és molt aconsellable perquè és un festival que és diferent, perquè hi pots trobar nens, t'hi pots trobar gent una miqueta més gran, l'ambient és brutal, el poble és increïble i els escenaris són brutals, no sé, o sigui, i el tracte també en el backstage està molt, molt cuidat, sobretot recorda molt als festivals europeus, no? tot el tracte i tot, no? No sé, està molt, molt, molt pensat pel músic i molt pensat perquè la gent hi vagi amb tota la família. I llavors, doncs, també quan toques amb tants amics, no? I amb grups amb aquestes trajectòries, doncs és molt bonic i tenim moltíssimes ganes. A part, anirem a full, perquè toquem a Sant Cugat i l'endemà al matí ja tenim els pobles del Clownia, o sigui que
sí.
Aquella nit dormirem 2 hores, però bueno, amb moltíssimes ganes.
Sabem que, bueno, ara que comentaves que el Clownia té un ambient així molt familiar, què diries, que Canet Rock és igual de familiar o encara ho és més o no tant? On també tocareu el dia 7 de juliol?
És a dir, el Canet és molt diferent, és un altre festival al·lucinant i a mi personalment el Canet em va donar un subidon a l'estómac que va ser al·lucinant. Però és com diferent, perquè primer de tot és un sol dia, que és el concepte aquest de que en un sol dia vas a pegar-lo màxim, a veure tots els grups des de que hi ha el sol fins que torna a sortir un altre cop el sol. I també és veritat que hi ha molt, que és bastant transversal, que hi ha molta gent de diverses edats. El que passa és que el Clownia hi ha això, però a part està inclús pensat en espectacles que poden ser infantils en algun cas, és a dir, hi ha espectacles de tot tipus. El Canet està una miqueta més, són més concerts, diguéssim, a l'uso, però clar, el Canet és molt més gran, podríem dir, la manta de gent és una cosa al·lucinant i també té altres coses que són brutals, no? I tots els grups que hi ha, i a part tot és el mateix dia, no? Que et trobes amb tothom en el mateix escenari, el backstage és al·lucinant, vull dir que no sé, que cada un té la seva cosa.
I com explicaríeu el vostre èxit?
Doncs realment és inexplicable. Vull dir, nosaltres portàvem molt de temps abans de Doctor Paz amb molts projectes, és a dir, hem estat a la carretera tocant amb diversos grups i tots ja tenim una trajectòria. I quan portes aquesta trajectòria te n'adones que quan passa una cosa com la que ens ha passat amb Doctor Paz és una cosa que no és normal. I que segurament deu ser un còmput global de moltes coses, no? Bàsicament també, mica en mica hem anat aprenent a treballar en equip, que això és el més important de tot, és quan estàs a gust amb tot un grup de gent, és quan al final acabes fent més coses i aquestes coses les acabes fent més bé i acabes sent més productiu amb tot, no? I llavors això també es nota a l'escenari, també es nota tot arreu i suposo que el que desprèn tot això doncs fa que arribi a molta més gent.
Doncs aquests últims anys heu sigut un dels grups més importants del panorama català i ara gaudiu d'una gran fama al nostre territori. Quina és la relació que teniu amb els vostres fans? Com interactueu amb ells?
Doncs el tema, podríem dir, entre cometes, de la fama, jo crec que ha canviat moltíssim, sobretot en els últims 10 o 15 anys, no? Perquè també, diguéssim, ens hem donat a conèixer a través de les xarxes socials. I això, d'alguna manera, és com donar-te a conèixer d'una manera molt més personal, no? O sigui, no era com abans, que abans fa 15 anys doncs potser hi havia un grup que sortia només per la tele, feia videoclips i venia discos i llavors hi havia com una relació, que hi havia com una paret entre mig, no? Llavors quan el veies era com un personatge molt més mític, no? Podríem dir. En canvi ara hi ha una relació molt més personal. Nosaltres intentem contestar tots els missatges que ens envien pel Direct Stories o per Facebook, etc. I llavors d'alguna manera quan parlem amb tots els fans que ens els trobem pel carrer o ens demanen fotos, doncs hi ha una relació que podríem dir és una miqueta més familiar, no? I no tan distant, podríem dir. O sigui que bueno, crec que això ha canviat molt i en moltíssimes coses és molt positiu.
Al Marc Riera li agraeix moltíssim que ens hagi acompanyat. Tenim aquí tres futurs periodistes que es fan dir els núvols i, de fet, han estat... Això és difícil, eh? Entrevistar algú quan l'admires, com admiren el grup de Doctor Prats, és una mica complicat, eh? Perquè passar aquella línia entre la responsabilitat d'exercir la professió sense que, bueno, et deixis andar una mica per la passió, és difícil, és difícil.
Sí, però també es nota aquesta passió, i això també fa que tingui aquesta profunditat, no? que s'agraeix també, vull dir que ha estat molt, molt bé.
Han estat encantats de poder parlar amb tu. Recordarem, Guillem, dia, hora i lloc on podrem anar a veure els Doctor Prats.
I tant, que ningú hi falti. Doctor Prats tocarà la nit del dijous 28 a les 2 de la nit a Desplaça Jove al Parc de Ramon Barnils, així que ja ho sabeu, Sant Cugatencs, no hi podeu faltar.
Molt bé, Marc Riera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies, Marc.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia.
Adéu-siau.
Gràcies,
adéu. Adéu, adéu.
Molt bé, nois, doncs avui ens ha tocat parlar segurament amb un dels vostres ídols musicals a nivell català, però en aquest darrer núvol de la temporada encara ens queden fer més coses. Més coses com les que habitualment fem en aquest espai, és a dir, parlar de tendències.
Seguim amb la nostra secció habitual, com sabeu, on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant els últims dies.
Lamentablement, comencem amb una notícia que ha sacsejat de nou la societat espanyola i que ens hauria de fer reflexionar a tots plegats. El cas és que els 5 violadors coneguts com La Manada han sortit de les respectives presons on es trobaven.
En efecte, els 5 condemnats han abonat els 6.000 euros de fiança fixats per l'Audiència de Navarra i ja estan en llibertat després de passar uns 2 anys a la presó.
Se'ls ha donat la llibertat provisional perquè, segons els magistrats, no hi ha risc de fuga ni de reiteració delictiva. Les xarxes socials, evidentment, se n'han fet ressò, com sempre, i incentiven a la població a lluitar contra aquesta injustícia i manifestar-se també als carrers. Gràcies a les xarxes es van convocar nombroses concentracions a tot Espanya en forma de protesta.
Sobre el mateix tema en va parlar la il·lustradora Paula Bonet a Twitter, i Bonet va piular que els agressors es troben en molts àmbits de la vida social, com la família o la feina. Aquest missatge va indignar alguns internautes perquè deien que s'estava culpant a tots els homes en general.
Molts usuaris de Twitter, però, van sortir en defensa de la il·lustradora, que estava sent atacada també per les seves obres artístiques de caire feminista. D'un petit comentari va acabar originant-se un gran debat ple de polèmica de caire sexista, però això no va silenciar la Paula Bonet ni a la resta de dones que van expressar la seva indignació amb la sentència de La Manada. I acabem la secció amb una notícia que s'ha fet viral i que de ben segur que ens treu un somriure tots plegats. Té relació amb l'exitosa i mítica sèrie de TV3 Marley i, en concret, amb el seu protagonista.
El cas és que un aficionat de la Federació Argentina al Mundial té un físic pràcticament clavat al de Marley, l'actor Francesc Corella, que és de Sant Cugat. I casualment, la sèrie de Marley s'ha emès a l'Argentina, on també ha batut rècords d'audiència. De tal manera que han estat molts els seguidors de la sèrie i del Mundial els que, en veure'l, s'han apropat a ell i li han demanat fotos i autògrafs.
En un principi, la situació va agafar per sorpresa l'afectat, però ben aviat va acceptar fer-se fotos amb tothom i ja ha estat entrevistat en diverses televisions. Així que, ja ho sabeu, núvols, si mai us trobeu en Marlí, assegureu-vos que es tracta d'en Francesc Corella i no del seu semblant argentí. Un dia més, núvols, us portem les recomanacions d'oci perquè gaudiu del temps lliure i descanseu dels estudis. Parlem de sèries, llibres, pel·lícules i molt més. Comencem amb un llibre.
Així doncs, el llibre que us presentem aquesta setmana és The Sun and Her Flowers. És un recull de poesia de l'autora canadenca d'origen indi Rupi Kaur, on barreja poesia, microrelats i il·lustració. Utilitza diferents formats per transformar el dolor i el desig en històries de superació i triomf. En el llibre es tracten temes en relació a l'amor, el creixement personal, el rol de la societat i la feminitat.
L'autora escriu i dibuixa sobre històries personals, però també de coneguts que la inspiren i la fan reflexionar sobre aquests temes tan transcendentals. Aquest recull, publicat el 2017, és la seva segona antologia, perquè aquí ja vam parlar-ne de la primera, i ha tingut una gran acollida entre els lectors i sobretot la crítica a través d'Instagram.
Podeu trobar el llibre escrit en anglès, ja que encara no s'ha arribat a traduir. És una antologia molt breu, però que és de lectura lenta i reflexionada. Val normalment uns 14 euros i tot i que aquests dies ha estat rebaixat a 11 euros en la web d'Amazon, és una gran lectura per l'estiu.
La sèrie que us portem aquesta setmana és Wild Wild Country. Aquesta sèrie documental està produïda per Netflix i narra la història d'una secta índia establerta a Oregon, als Estats Units.
Wild Wild Country explica la història del gurú indi Rajneesh, que va establir una comunitat sectària al desert d'Oregon a la dècada dels anys 80. Aquesta secta ha entrat en conflicte amb les autoritats estatals des de la seva creació, però també amb els veïns de la zona. En el documental veiem com aquests conflictes han derivat a qüestions de bioterrorisme o fins i tot complots d'assassinat per part de la secta contra les autoritats.
La sèrie es va estrenar fa 3 mesos i ja ha rebut molt bones crítiques, fins a un 100% de valoracions positives a Rotten Tomatoes. La sèrie només té temporada amb 6 capítols i cadascun dura una hora aproximadament. Ja sabeu, Núvols, una bona sèrie per començar aquest estiu.
Si us sembla, continuem amb la proposta cinematogràfica. Avui us volem recomanar el film A Propósito de Llewyn Davis, de l'any 2013, dirigit pels prestigiosos germans Coen i protagonitzat per Oscar Isaac, en una interpretació brillant. A continuació us en fem, com sempre, una breu sinopsi de la trama.
Ens situem a la Nova York dels anys 60. En Llewyn Davis és un jove cantant de folk que viu de mala manera a la ciutat. Durant un gelit hivern, amb la guitarra a les espatlles, sense un domicili fixe i gairebé sense diners, lluita per guanyar-se la vida com a músic.
Sobreviu cantant a petits bars, però sobretot gràcies a l'ajuda d'alguns amics que li deixen al sofà de casa seva per passar les fredes nits. De sobte, Llewyn decideix viatjar a Chicago per fer una prova per al magnat de la música Bud Grossman i fins aquí us podem explicar.
El film va tenir una rebuda fantàstica, tant per part de la crítica com per part del públic. I és que és una peça meravellosa que destila tristesa, melanconia, humor i molt bona música. Va estar nominada als Oscars en 2 categories, als Globus d'Or en 3 categories i finalment va aconseguir alçar-se amb un dels premis més prestigiosos del cinema, el Gran Premi del Jurat del Festival de Cannes.
I el crit de la nostra gent, una sola veu que esclava. Núvols, ja ara sí que tenim la fi del programa i l'acabament d'aquesta temporada a tocar. I com no podia ser d'una altra manera i tenint en compte el superfenomen d'avui, en Marc Riera, us presentem la cançó estrella del nou disc, Caminem lluny, del disc Venim de lluny.
El mateix grup presenta la nova estrena d'aquesta manera. Venim de lluny perquè venim d'un llarg camí que hem anat fent amb cada pas. Així que, Núvols, ja ho sabeu, gaudiu al màxim de cada moment, de cada pas que feu i camineu tan lluny i junts com pugueu durant aquest estiu, que segur que temps no us en falta.
I sobretot, Núvols, no oblideu que els trobareu en concert aquí a Sant Cugat, aquesta festa major, el dijous a la nit a les 2 de la matinada a la Desplaça Jove. No us ho perdeu i gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada i fins aviat, us esperem.
Molt bé, Núvols, moltíssimes gràcies, molt bon estiu i escampa la boira.
Exacte.
Que vagi molt bé. Bones vacances.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu, Núvols.
Mira com el temps ens ha fet grans. A poc hi ha anat tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat
el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem!